informació a ib3notícies.com.
Això era i no era, amb Rodi Palongi.
Molt bon vespre i benvingudes a totes i tots a Això era i no era. Joana Castell ja m'està mirant amb un somriure, encara no he de dir res. Home, s'ho dic, un programa prescindible per a gent imprescindible, sempre endavant, sempre amb bon ànim, Joana, i amb l'objectiu de fer-vos, a tu i als oients, somriure una estoneta.
Així m'agrada.
Són les 8:05, en directe. Comencem amb moltes ganes i energia. Però avui volem xerrar, Joana Castell, de matemàtiques. Sí, de matemàtiques, que no fugi ningú. I aquí mos hem demanat abans de fer el programa, es pot fer humor amb matemàtiques? Ja ho veurem en el programa, si es pot fer humor. Per exemple, avui ensenyarem el càlcul integral, que és com l'altre càlcul, però més sa.
Ai, per favor. Per favor, quin acudit més dolent,
aquest, Rodi. Aquest serà el nivell. Tinc un altre acudit. Crec que el dic o no el dic, l'altre acudit?
Vinga, mos atrevim.
Què passa quan li fem carícies a un cercle?
No ho sé.
Que es converteix en un cercle viciós.
Aquest està millor.
Aquest agrada, bueno, no sé si... Joana Castell, com se te donen a tu les matemàtiques?
No tan bé com tu, pel que veig.
Ai, aquesta... La ironia i el sarcasme, hi ha una fina línia que separa l'agressió de l'humor. Què tenim pel programa d'avui?
I d'avui, Rodi, com has dit, xerrarem de matemàtiques. I tenim dos convidats de luxe. Per una banda, un estudiant de doble grau de matemàtiques i física, i amb més d'una nota, amb una nota de més de 9 de mitjana, una cosa...
Fixa't, no, un rar avis.
Inaudita. I a un doctor en matemàtiques de la UIP, també el tindrem.
Ai, Joana, tu i jo vàrem estudiar humanitats. I com se sent quan està enfront d'aquests genis de la matemàtica com un ésser d'humanitats.
Sí.
Quins són els noms d'aquestes persones que avui, d'aquests éssers humans que avui xerraran?
I d'en Pablo Romero i en Daniel Ruiz.
Fantàstic, un friso per escoltar-los, però abans he de saludar a un altre home que no és matemàtic, però perquè ell no ho vol. Ell és en Xavi Canyelles. Hola, Xavi.
Hola.
Estàs bé? Correcte, sempre aquest silenci que dura 5 segons exactes, matemàtics. I Apolini, com està?
Hola, molt bé.
Apolini, sap, Apolini, que el programa d'avui mos hem ficat en aquesta història,
sí.
Perquè vostè ha suspès estadística.
Sí.
Què li pareix?
Bé, moltes gràcies per dedicar el programa.
Eres culpable.
Ja ho sé.
Bueno, molt bé. I doncs ja hi som tots, però ara hem de canviar una miqueta el to, posar-nos seriosos uns instants, perquè arriba el moment de la darrera hora de l'actualitat. Molt bé, aquesta setmana mos ha sorprès l'empipament, ja em fa riure, l'empipament del ministre de Sanitat, Salvador Illa, quan ha escoltat les declaracions que ha fet Donald Trump sobre la mala gestió del govern espanyol en quant a la pandèmia del Covid-19.
Així és. En Salvador Illa ha afirmat: "Nadie está en posición de dar lecciones y menos el presidente de Estados Unidos". Després de que en Trump afirmés que Espanya no està o està passant molt malament, i Europa ha gestionat tot molt pitjor que els Estats Units.
Bé, Donald Trump, convençut que els Estats Units ho ha fet millor que Europa, està orgullós de la seva pàtria nord-americana, en fi, ja ho sabem com va la cosa.
Tenc una idea, Rodi. I si per aclarir aquests dubtes ens posàvem en contacte amb el ministre?
M'encanta sempre xerrar amb el ministre de Sanitat,
a mi també.
Salvador Illa. Señor ministro Salvador Illa, buenas tardes.
Sí.
Gracias por atendernos unos minutos.
Muy buenas tardes a todos. Ustedes ya saben que estoy disponible para ustedes.
Ara estava escoltant que xerràvem de Donald Trump. volem escoltar-lo en les seves paraules. Què pensa d'aquesta declaració de Donald Trump sobre que estem fent les coses aquí pitjor que als Estats Units? Pareix com una broma, no?
Bueno, pues la verdad es que ustedes tienen razón. Este señor tendría que meterse en otros asuntos y vaya quien ha tenido que ir a decirle estas cosas, ¿no? Precisamente en Estados Unidos, que no tienen ni sistema de sanidad, no como aquí, que sí que lo tenemos, pero que en cambio, no obstante, deberíamos tener en cuenta que, mire, nosotros no nos metemos en lo que pasa en Estados Unidos.
¿Y piensan fer una queixa formal en aquest sentit?
No, la verdad es que no, es mejor ignorarlo porque no vale la pena. Yo como filósofo muchas veces lo he dicho, le he comentado que no vale la pena perder el tiempo ni las energías, ni las fuerzas mediante las discusiones. Sí, exacto, yo soy filósofo de carrera, de formación. Y tener en cuenta que, por supuesto, bueno, el tema de Trump es algo que no deja de ser una anécdota.
Pero lo noto un poco tibio, ¿no? O sea, ¿no le parece que España debería tomar una posición con más firmeza y contundencia ante estas palabras que son graves?
Bueno, sí, la verdad es que ya con mis intervenciones yo creo que ha salido, bueno, que ha sido bastante, bastante claro. Y en este aspecto el mensaje es que Donald Trump pues no tiene por qué meterse, por qué hablar.
Molt bé.
Pero podía ser...
De España...
Está bien, a mí m'agrada molt la seva postura, molt diplomàtica, sí, no? Claro, molt diplomàtica, que no perd com ha de ser, no?
Claro,
un estadista com vostè. Li faré una altra pregunta.
Dígame.
Què li pareix tot això que està passant aquestes setmanes amb en Lionel Messi?
¿Cómo que con Messi? ¿Con el futbolista?
Sí.
Bueno, pues...
Del Barça.
Pues Messi, yo no sé exactamente qué es lo que está pasando ni lo que está ocurriendo, porque es que realmente estas cosas... Mire usted, que yo ya sé que en surt la vena catalana, Que yo soy ministro de Sanidad de España, pero yo soy un catalán, en mi dentro hay un catalán. Entonces, decirles que estas cosas de Messi, a mí me es igual, Porque
pues, sembla
que yo soy... Escolte, señora, que yo soy de l'Espanyol. Yo soy de l'Espanyol. No en demanin per Messi ni per res del Barça.
Però Messi és un patrimoni català.
El Messi és un argentí. És un argentí, a més és molt baixet, no. Té el nas...
Però és més català que argentí.
Sí, català. No, català sóc jo, Déu
Messi
miro,
és una
tu.
Institució, el futbol català.
Però què collons vas empatollar, vosaltres? Jo sóc català.
Bueno,
molta d'honra.
Senyor Illa.
Perdoni.
Senyor Illa, sí.
Perdoni, que a vegades...
Està bé.
Soy como Gollum, sabés?
Sí.
Que és Gollum.
Tornem idò al senyor Trump. Idò, li hem de dir res al senyor Trump?
No hi haurà un conflicte diplomàtic?
Hablemos de futbol, porque sí. Estas cosas acaben mal, como siempre. Oigo una voz, con alguien que ha entrado por aquí, pero no sé exactamente quién...
S'escolta, ha entrat una participació...
Oh, my God! Hey, wait, I'll ever rabbit slaver, I call the time. Oh. And we shake her, as all the table lever clavers, and shake her, all Spain.
Senyor Trump!
Però vamos a ver, este señor de qué va?
We have a shake levers and hold the time and rain a little bit greater lunch and horse eyes lever.
Sí, vamos a ver.
Això sí que és una exclusiva, una primícia, Donald Trump a la ràdio televisió pública de les Illes Balears.
When it's no chaos, you said, and we have a shake all the time and look how...
Vamos a ver, este tío es que es perdón. Este tío no tendría que llevar mascarilla, tendría que llevar unos gafas de sol, porque ¿dónde se ha visto una persona, fíjense ustedes, que lleve lo que son las ojeras de color blanco, tú?
We love the Levi Shiners all the time, and we love the Levi Shiners.
Sí, sí, vostè el que té és la cara de tomàquet.
Mr. Trump,
do
you speak a little Spanish or Catalan?
Oh, yeah, puc... parlar
Senyor Illa, parla català.
Català. Oh, ja.
Faci una frase en català.
He ganado dos tías buenas conmigo.
No. Xerri en català. Digui qualque cosa en català.
Jo no sé què vol dir, això.
Molt.
Oh, que bé.
Demana-li, Joana, qualque cosa en català.
Aquestes coses no toquen, jo me'n vaig.
No, esperi, senyor Illa, esperi un moment.
El Trump, què li puc demanar?
Per
exemple...
Si coneix Mallorca?
Coneix Mallorca?
Mallorca is a very fast, a very close region, molt lejos.
Però ho pot dir en català.
Sí, per favor.
Molten foreixen.
Molten
foreixen.
Molten foreixen.
Oh, yeah. I know Rafa Nadal.
Ah, Rafa Nadal, yes.
And Ibiza. Tecno. Oh, yeah. Tecno, Ibiza.
Ah, vostè ha estat a Ibiza, al Patxà.
No, jo no és Ibiza, jo Tecno, jo no, it's very nice music, it's a Formentera in Ibiza.
Ah, yeah. Ja.
No, and in America a lot of Mallorcans.
I coneix la sobrassada mallorquina?
Sobrassada. Oh, we have sobrassada. It's mi corbata. Mi corbata. Oh, my God.
Ostres, ja té una utilitat diferent, aquesta sobrassada. Yeah. Està bé.
Home, vostè té la pell, té la pell d'un color parescut a la sobrassada.
Very red.
I vostè amb un botifarró, què faria?
Oh, John, this botifarró is l'altre, l'anterior. President adelante.
Senyor Illa, està escoltant?
Tengo los pelos de punta, lo que es el peluquín este que llevo se me ha puesto todo apuntado, las gafas se me han caído y yo creo que voy a dejar esta entrevista.
Però, no, senyor Illas, escolta una cosa, hi ha una cosa aquí que jo vull dir. O sigui, el senyor Trump està xerrant en català
no
i vostè només xerra en català quan s'empipa.
Bueno, hombre, es que son las cosas, o sea, es decir, yo estoy hablando formalmente como ministro de España, de este gobierno, entonces hablo de español. Pero después, en lo que es la familia, lo que son los amigos, en lo que es el interior, soy un catalán y hablo en catalán. Entonces, si yo me enfado yo, no me enfada, no soy padre del ministro.
Escolti, ha debutat a l'Espanyol en la segona i crec que ha palmat, no? Ha perdut, no?
Segurament, però...
Ah, no, no. Ah, no, me diuen que no, que és líder de segona a l'Espanyol.
Estas cosas...
Es que... De segona, està segona a l'Espanyol.
No, està segona, està primera.
Està segona, però és líder.
Jo
bueno, claro, sí.
Què li pareix? Quina valoració fa?
És que jo m'escapo, eh? Hasta luego, Lucas. Os dejo con este hombre y a ver qué os dice.
A veure, senyor...
I will let me say this, my life is called. Because Harry, you can question me for a temple.
M'agrada la música que li posen.
The rugby is the sport of the United States. Oh, yeah, rugby. No football, football is tonteria.
Messi, no,
no Messi,
no.
Pressing catch, for chasing. American sport.
I està content amb la NBA que estan fent protestes tot el dia per el tema de Black Lives Matter?
Oh, it's toda la vida. It's the States of America.
Bueno, jo crec que ho podem deixar aquí, senyor.
Goodbye,
senyor Trump.
Sí, millor, perquè hi haurà un conflicte diplomàtic.
Hi haurà conflicte o no hi haurà conflicte?
Bueno, vamos a ver una cosa, disculpe. La próxima vez llaman a don Fernando Simón, porque es que yo no puedo, con este programa y con esta casa, no pienso decir más cosas.
Escolta una cosa, no, don Fernando...
Mire, sí, a la salida le darán un refrigerio de compensación.
I don Fernando sempre està atent. Don Fernando...
Si está por mi lado, a ver, don Fernando...
Cherry mallorquí.
A ver, un momentito.
Cherry en català.
A Fernando Simón.
Sí.
Sí, un momentito, que lo estoy... Un momento. Fernando. Sí. No, pero es que te están hablando de esta cadena rara que siempre nos llaman los lunes con todos los trabajos y todo lo que tenemos pendiente y perdemos el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo,
tardes. ¿Cómo? Cherry en català una mica.
Sí, com va?
Cherry en català.
Ni me saluden ni nada. Bueno, pues el català és una cosa molt, molt agradosa, no? El poder fer els discursos en català, el coronavirus es diu exactament igual, coronavirus en castellà que en català.
Això li facilita, no?
Corona. Es lo mismo, solo se trata de quitar o poner vocales. Por ejemplo, si dices buenos días, es buen día. Si dices molino, molí, mano, ma, es todo lo mismo.
Ya.
Si no hay otra pregunta.
¿Se va a presentar al nivel C?
Vamos, déjalo.
No, un momentito, espera.
No, un moment, abans del nivell C.
Sí, dígame.
Jo, una cosa que no vull passar per alt.
Sí.
Què ha passat aquesta setmana que l'han agafat comentant que es ficaria el dit al nas?
Ah, bueno, sí, és una de esas coses. No, lo que ocurre es que, claro, a uno le están vigilando las 24 horas del día. Entonces, claro, las personas hacemos cosas durante el día. Y si te pillan, por supuesto, te pillan haciendo algunas cosas. Bueno, pero llevo 8 meses sin meterme el dedo
en
un orificio nasal. Jo,
me pareix molt raonable tot el que diu.
Li han agafat, ficant-se el dit al nas.
Dient-te
que se ficaria el dit al nas.
Voy a meterle el dedo. Sí, algo así.
Fàcil una mica, com va dir.
Bueno, sí, voy a meterme el dedo en el el orificio nasal, sí.
Bueno, podría haber sido peor.
Sí, no, hubiera sido bueno, un agujero del ja culo,
està.
Però mira, no.
Anem avançant, que ara sí. Hem d'anar a la secció de la Joana. Si vol, avui xerrem d'un tema que jo crec que li agradarà molt, sí, que són les matemàtiques.
Sí, sí,
vostè
sí, aquí a prop.
És expert en estadística,
estoy
en matemàtiques.
Estoy ahora mismo haciendo lo que es la información, sobre todo tenemos mucho problema.
Está fent les gràfiques, no?
Sí, con los negacionistas, etcétera, tenemos mucho problema, bueno. Por tanto, os escuchamos, ¿eh?
Bueno, molt bé, doncs...
No nos escucha ni su tía.
Cállate, por favor.
Escoltem uns anuncis i tornem tot d'una.
Això era i no era. Rodi Palongi. IB3 Ràdio.
Som aigua turquesa. Som figueres talonada. Som sabines, pins i farigoles. Som calma i som festa. Som el passat, som el present i serem el futur. Som Formentera. Cada dimarts a les 9 de capvespre et convidem a un viatge sonor pels noms propis de la nostra illa.
El dimarts, a les 9 del vespre, a IB3 Ràdio, Som Formentera, amb Joan Albert Lligonya.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva. Tots tancats a les seves cases, retrocedeixin fase, i el vespre és cada ovella al seu corral. Toc de queda!
De la picolíssima, me teniu fins a la melena de Sant Sebastià. No és una obligació, és una recomanació,
una vídeo.
Supongo que las sanciones las han hecho, pero se los han pasado por la del sobaco.
Tontería, brote, ¿qué está brote? Ese es un febre.
La picolíssima.
Fuerte.
A l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A internet, ib3.org.
Molt bé, ja tornem, són les 8:20, això era i no era, sona la música, m'encanta, aquesta música m'encanta. Joana, què tens per nosaltres? Què tens a la teva secció per nosaltres?
Avui de matemàtiques,
clar,
no?
Clar, òbviament.
Ai, les matemàtiques. Qui no ha pensat mai que les matemàtiques són un pal, un agobi, una matèria impenetrable, un misteri sense enteniment, un avorriment o fins i tot un calvari?
Ho han pensat tots els que la suspenen, doña Joana.
Efectivament, com vostè. Que en deuen de ser molts, a part de vostè, si atenem a la mala fama que solen tenir les mates entre els alumnes.
Però, mem, jo no estic d'acord en que les mates siguin un avorriment.
No, ni jo. Perquè avui vos demostraré que darrere les matemàtiques pot haver emoció, imaginació, creació i fins i tot fantasia.
Te recordo, Joana, que la setmana passada no estaves molt convençuda de dedicar el programa a les matemàtiques. Ara te veig molt entusiasmada.
Ja, tens raó, Rodi. Mm-hmm. És que lo que passa és que fer riure mitjançant els nombres no sé si és tan fàcil.
Saps? Sí, doncs jo hi ha números d'aquests que m'agraden molt. Per exemple, el 69 sempre m'ha fet molt quedar.
Ah, mira, ja està, ja el xiste fàcil.
Ja, vale. Ja.
Bueno, i l'1-2.
Sí, perdona?
L'1-2, que sempre te salva de coses. El 7-12.
Ah, bueno, això també, tens sí. Raó. Home, però més que gràcia, no sé, és de supervivència.
El número pi que no acaba mai.
Bueno, Joana, anem per feina. M'has dit que avui xerraràs d'Alícia.
Sí, bueno, el 69 és un nom molt eròtic, per cert, sí. Vull dir. Sí, avui parlarem d'Alícia.
Qui és aquesta? És una top model. La conec, és molt guapa.
La coneix tothom.
Una actriu.
Sí, no, és Alícia. Alícia en el País de les Meravelles.
Ah.
Jo tenia un mestre de mates, ara que me'n record, que afirmava que els matemàtiques solen estar una mica tocats del bòlet.
Home, és que quadrar comptes pot ser un bon mal de cap, doña Joana, i més avui en dia.
Això té raó, però en Lewis Carroll, que no sé si ho sabíeu, però era matemàtic, va crear tot un món de fantasia, molt esbojarrat, que és el d'Alícia en el País de les Meravelles.
Per exemple, una de les coses que fa molt interessant és que ella canvia les seves proporcions corporals en funció del que menja.
O també té un coní que, per molt que corri, no apareix arribar mai al seu destí.
Sí, el coní d'Alícia. I diu... Arriba tard, oh, amb un rellotge de vall del braç. És el primer coní amb estrès de la literatura.
Sí.
M'agrada Polini com tira.
Sí, com recrea tot.
O el moix que es desintegra, no? El moix de Cheshire, i sí. Que torna, que apareix i que desapareix per art de màgia.
No, no està segura? Jo ara pensava, doña Joana, que aquest Lewis Carroll
Era matemàtic?
Per què no?
No podes tenir una imaginació molt científica. Tot són coses com a màgiques.
Jo crec justament, Apolini, que per contrast va mirar d'escriure contravenint totes les teories científiques del seu temps. Pintura d'aquesta manera s'enfrontava a les seves pròpies pors, perquè diuen que li agradava molt tenir tot molt ben calculat.
Això és cert, Joana, que a la literatura hi ha matemàtiques, els famosos tres actes de la dramatúrgia, o, per exemple, la mètrica, la poesia.
Literatura i emoció que hi ha a les matemàtiques, realment.
Sí, això sí que no, doña Joana. Llevat de que encertis la combinació numèrica de la primitiva.
Bueno, sí, o que escoltis música. La música és emoció. I què són el ritme i la composició musical més que matemàtiques?
Per exemple, en Bach, que hi ha una simetria matemàtica en la seva música, per exemple.
Sí, i que molts han interpretat com un flux de relacions geomètriques, fins i tot que podrien descriure-se com si fossin fractals.
Fractals? Això me sona xinès, tu.
Sí, això me sona xinès, no, molts. Però m'he informat. Explicat de forma planera.
De forma planera, eh?
Molt planera.
Planera, planera. De forma planera.
Sí. Sí.
Són unes formes geomètriques...
Els fractals, eh?
Els fractals, sí.
Què són?
Són unes formes geomètriques que responen a un model matemàtic que estan presents a la natura. Per exemple, si observes un bròquil...
Un bròquil.
O moltes fulles de plantes, també els hi passa. O els floquets de neu, per exemple. Pots veure que se constitueixen de formes geomètriques... Per formes geomètriques geomètriques iguals que se repeteixen.
Ah, això és que quan mires un bròquil, com que la part gran i la part petita tenen el mateix model i es va fent gran o petit i sempre és la mateixa figura, no? Això és un fractal.
Bueno.
Home, això demostra que la matemàtica està present a la natura.
Sí, pot ser fins i tot la creació de l'univers. Déu segur que és matemàtic, doña Joana.
Home, matemàtiques i religió, ja no ho sé jo si pot ser possible aquesta relació, però millor ho deixem aquí, no sigui
cosa. Mireu, per sortir de dubtes, vos propos que anem a xerrar amb un doctor, però
que
doctor,
dius?
Escolta.
Un metge.
Escolta, Polini. Un doctor en matemàtiques.
Amén.
Són les 8:25, continuem a Això era i no era. Ara xerrarem, ho acabem de dir, amb un doctor en matemàtiques per la Universitat de les Illes Balears, amb un currículum que mareja, ho diré ràpid perquè són moltes coses. Ha participat en la creació del Centre d'Aprenentatge Científico-Matemàtic CEDMAT. Com a investigador es dedica al camp de la lògica difusa. Ara li demanarem què és això. És membre del grup d'investigació Soft Computing i de processament d'imatges i agregació Scopia. Ha publicat centenars d'articles i realitza formació de matemàtica en centres d'educació infantil, primària i secundària. I també, això li demanarem, mos interessa molt, forma part del Estalmat, que és un projecte de la Real Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals. A les Illes Balears està organitzat a l'Estalmat, conjuntament amb la Universitat de les Illes Balears i la Societat Balear de Matemàtiques. Ell és el convidat que tenim ara i xerrem amb ell, Daniel Ruiz. Benvingut, Daniel.
Bon vespre.
Molt bé, bon vespre. Mos fa molta il·lusió xerrar amb tu. Abans de començar, què és la lògica difusa?
Bé, la lògica borrosa o difusa és una branca de les matemàtiques que intenta descriure una lògica més propera a la lògica que tenim els humans, no?
Has d'intentar explicar-ho, Daniel, com si us expliquessis a una persona que no té ni idea de matemàtiques.
Com si li explicassis en Rodi, vaja.
Sí, exacte.
Per exemple, quan parlam de lògica clàssica, la lògica que vam estudiar a l'institut i que parlam sempre d'Aristòtil o de Plató, sempre deim que les frases són certes o falses.
Sí.
Però en la nostra vida quotidiana no és així, no?
Correcte.
Tot és cert o fals. Bé, la lògica borrosa, la lògica difusa, el que intenta és modelar el llenguatge i modelar les frases perquè després els ordinadors puguin interpretar-les com ho fem nosaltres. Així podem dir que una persona és alta o baixa, però amb un grau. És a dir, no podem dir que jo estigui alt completament, però jo som alt amb un número entre 0 i 1.
O sigui, és com introduir els matisos de la vida a les matemàtiques.
Efectivament. Però això se diu borrosa, perquè hauria grisos, exacte. És a dir, en comptes de blanc o negre, doncs tenim grisos, i això s'ha demostrat que té moltíssims usos en el nostre dia a dia.
Interessant.
I, escolta, a les Illes tenim bons matemàtics, trobes?
Bé, jo conec molt bons matemàtics i gent molt, molt capaç i molt hàbil en les matemàtiques.
Tenim qualcun Messi de les matemàtiques?
Messi no sabria perquè no tinc massa informació sobre sobre el futbol, perquè no és algo que m'agradi molt, però hi ha persones en el nostre voltant que són molt bons en matemàtiques, sí. I tenen molt bons resultats, això sí.
En què consisteix estalmat, no? O sigui, tu estàs ficat dins,
sí, sí,
dins aquesta qüestió.
Has d'explicar-nos tot al voltant d'estalmat, perquè era una de les raons primeres que teníem els primers dubtes. Explica'ns tot.
Mira, estalmat és un acrònim d'estímul del talent matemàtic, és a dir, és un programa que intentam estimular nines i nins que tinguin un talent especial per les matemàtiques i que els hi provoem activitats aquí a la universitat, que són unes 20 sessions durant dos cursos, és a dir, cada curs unes 20 sessions més o manco, en les que presentant les matemàtiques d'una manera alternativa i que intentam que vegin unes matemàtiques que els apassionin i que els faci anar molt més enllà. I fa ja 4 anys que ho han desenvolupat i la veritat és que estem molt contents.
Escolti, senyor Ruiz, jo som el becari del programa. Ja tinc 52 anys, però jo me puc presentar si està al mat.
Ah, me sap greu, però aquest programa que va iniciar en el seu moment Miguel de Guzmán, un gran matemàtic,
sí.
Va pensar que la data adequada per començar aquest tipus de programa era la data en els 11-12 anys, que seria més o manco en el moment en què apareix el pensament abstracte, 11, 12, 13 anys.
Jo tinc el pensament molt abstracte.
Sí, exacte, però ja el teniu segurament molt desenvolupat i la idea és, en el moment en què apareix per primera ocasió, que seria aquesta edat, entre 12 i 13 anys, estimular-lo perquè tingui molta més capacitat, diguem. No? I enguany, per exemple, estem ara mateix en el procés d'inscripció per unes proves que se fan per poder accedir, poden participar nines i nins que hagin nascut l'any 2007 o 2008. Per tant, jo animo a tots els nins i nines que tinguin aquestes edats o que hagin nascut l'any 2007 o 2008 que entrin a la pàgina web del programa, que es diu estalmat.uib.cat, i aquí de dins trobaran la informació del programa, de què feim i què no, i que també se poden inscriure per participar.
I vosaltres seleccionau després aquesta gent que s'inscriu, o tothom que s'inscriu té dret a participar-hi?
Clar, aquí el programa el que cerca és primer fer una tria, una selecció d'alumnes que realment tinguin aquest talent. Mm-hmm. Estem parlant d'alumnes d'això, que tenen 12, 13 anys, algun que serà ben petit encara, d'11, i que tenen una capacitat especial, és a dir, que són capaços de pensar molt més enllà i que tenen unes idees que la veritat és que, bueno, sorprenen. I el que se fan són unes proves escrites, en les que un pensaria que és un examen i ja està, però la idea és que posin a damunt del paper unes idees que damunt d'uns problemes que se'ls proposen, que, com heu dit abans, trenquin un poc en els estereotips, no? És a dir, que siguin creatius, que pensin i que posin alguna idea feliç que nosaltres li deim, que mos indiqui que tenen aquest talent especial.
Això és una cosa que jo te volia demanar, Daniel. Clar, nosaltres, des de la nostra ignorància, pensem que les matemàtiques són és un llenguatge molt estricte, podríem dir, però aquí tu estàs xerrant de creativitat, estàs xerrant de diferents estratègies a l'hora d'afrontar problemes matemàtics.
Sí, sí.
Explica'ns aquest espai per la creativitat en les matemàtiques. Com funciona això?
Clar, és que les matemàtiques, des de la seva creació, i tenim molts exemples de la història, han estat exemples de creativitat, és a dir, exemples de que algun matemàtic, alguna matemàtica en el seu moment, se'ls va ocórrer una idea diferent i van pensar, i per què no podríem fer, en comptes de que pensar que dues línies són paral·leles si no se tallen en un pla, sinó que podrien ser que sí que se tallassin en algun moment. Això va donar una creació d'una geometria, que són les geometries no euclideanes, per exemple, que ara mateix estan explicant molts de processos de l'univers, no? I per això a vegades se presenten, malauradament, les matemàtiques com això, com un ens tancat, que no se pot investigar, que ja està tot fet, quan és justament el contrari, és a dir, tota la història de la humanitat ha estat avanços gràcies a que també a la matemàtica i a la ciència hi ha hagut persones molt creatives. Jo, per exemple, consideraria Newton, per exemple, una de les persones més creatives que hi ha hagut a la història de la humanitat.
Perquè les matemàtiques són una creació humana o un descobriment?
aquesta és una molt bona pregunta.
Que
crec que té una resposta doble. És a dir, té una resposta que sí, és a dir, és una creació, i a part de les matemàtiques que són creació pura i dura de les persones, però també hi ha una part que és una, arribar, un descobrir a partir d'allò que mos hem marcat, no? Per tant, la resposta seria totes dues coses.
I per què a les escoles normalment, supos que hi ha excepcions, però normalment les matemàtiques queden reduïdes com a la mecànica, o sigui, els nens s'acosten a les matemàtiques a través d'aprendre restes portant o...
Sí, no és un coneixement vinculat, no, associat, no?
Sí, no és una cosa que te faci pensar més enllà, sinó que és bàsicament mecànica, mecànica, mecànica.
Clar, això crec que és, malauradament, també una part de sa nostra tradició, és a dir, de sa cultura que hem anat rebent. També hi ha una part de formació, és a dir, sa formació que a vegades han rebut els mestres i els professors no ha estat la més adequada per fer veure aquesta versatilitat i aquesta idea més imaginativa de les matemàtiques, no? També hi ha una altra part que també s'ha de dir, que és la dificultat d'ensenyar-les de manera adequada amb uns mitjans que tenim actualment. Per tant, és una mescla un pot de tot que fa, com deis vosaltres, que se rebi amb una idea que la matemàtica és avorrida, o que... però jo crec que a poc a poc, amb la feina que s'intenta fer des de molts àmbits, s'està aconseguint que tingui aquesta visió un poc diferent i sobretot donar aquesta perspectiva de que matemàtiques no només són nombres ni fer operacions i molt manco, sinó que hi ha moltíssims altres camps que també poden fer matemàtiques i molt poden passar, evidentment, fantàstic.
I aquests al·lots que participen a Stalmat, com estan reaccionant? Què veus tu? No sé si els estimules, si després ens surt gent que s'hi vol dedicar o... No sé, quina valoració fas?
Bé, la valoració pot ser, seria més interessant que la diguessin ells mateixos, però quan xerres amb ells és emoció pura, és a dir, han de pensar que són capaços de venir, alguns d'ells venen de Menorca, Eivissa, venen a Mallorca, és a dir, que agafen un avió cada dissabte a les 7 del matí o a les 8 del matí per estar aquí a les 11 i passar 3 hores fent matemàtiques amb altres companys que en el principi no se coneixen de res, però que gaudeixen molt de lo que és el moment de fer matemàtica junts, de resoldre problemes que a primera vista no havien sentit mai o que no sabien mai de què era. Els hi suposa un repte intel·lectual que és tan estimulant com podria ser per a alguns altres alumnes, alguns altres nens, jugar un partit de futbol o tocar un instrument. És a dir, jo crec que són diferents aspectes de sa part intel·lectual que se poden promoure i se poden estimular, diguéssim. No? I bueno, la valoració que ells fan és molt bona, perquè també troben una sèrie de companys que tenen les mateixes aficions, no? I això també és molt interessant per la part social, no? Que aquests nins i aquestes nines troben un al·licient que pot ser dins les seves escoles, instituts, pues, pot ser no les troben tan habitualment.
Don Ruiz, una pregunta, senyor. Miri, jo jugo a truc, ara que ha parlat de jugar. Saps que jugar trucs.
Sí que...
Les matemàtiques podrien ajudar a guanyar d'obre jugant a truc.
Bé, jugant a truc i jugant a moltes altres coses. De fet, en tenim exemples de persones que s'hi han volgut ficar a la part d'estadística, a la part de probabilitat, i que han intentat fer models per aconseguir d'obre i que fins i tot els han hagut de posar límits a l'hora de jugar perquè potser sabien massa, no?
Don Ruiz, anem al casino.
Millor me'n vaig a tot sol, millor me'n vaig a tot sol.
Daniel, la darrera pregunta. Abans has comentat que Napolini no es pot presentar a l'Estat del Mar. Sí, perquè té 52 anys i xerraves
d'una franja d'edat.
D'una franja d'edat. Moltes gràcies, Napolini. Molt bé. D'una franja d'edat. I la pregunta és, les matemàtiques són una mica com els esports? És a dir, hi han edats a on té un millor rendiment matemàtic, estic xerrant, òbviament, de matemàtics professionals, podríem dir, no?
Jo a la prèvia li faig fer derivades i no sap ni de queixar.
O sigui, hi ha aquesta franja d'edat on el rendiment és major o es pot fer matemàtiques fins als 70 anys a un nivell potent?
Bé, tenim exemples de tot tipus, però sí que és vera que quan un és més jove té una capacitat de concentració major, també té una capacitat de física, d'estar més temps pensant en diferents qüestions que li fan tenir potser una millor condició a l'hora d'enfrontar-se a grans problemes. Però també tenim exemples de persones més grans que han demostrat i que han fet activitat matemàtica més alta. També us diria que igual que l'esport, no és necessari ser professional del tema per gaudir i clar, per fer-ho. És a dir, podem anar a córrer sense pretendre fer 100 metres llisos en 10 segons, ni molt manco, però fer matemàtiques, com per exemple fer sudokus o fer alguna activitat de lògica, que també n'hi ha moltes i moltíssimes variades a internet, també molt activa aquesta part matemàtica, que jo crec que també és essencial de cultivar.
Daniel, tornes a recordar la pàgina web d'Estalmat, per favor.
Vinga, estalmat.uib.cat.
Moltíssimes gràcies per explicar-nos d'una manera planera una cosa que realment és molt difícil i molt complicada. Moltíssimes gràcies,
molt
Daniel.
Gràcies a vosaltres.
Una ferrada molt forta. I ara anem uns moments a publicitat i tornem tot d'una.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Benvingudes, benvinguts una setmana més a Mediterràdio, aquest espai radiofònic amb el qual intentar convertir la ràdio pública de les Illes Balears en el punt en el que fer confluir algunes de les composicions que s'encarreguen d'omplir d'enorme talent cada racó de les nostres illes.
Mediterràdio, amb Joan Trias. Diumenge a les 8 del capvespre a IB3 Ràdio.
A la nova normalitat, la nit de l'art es fa de dia. I la ràdio pública hi serà present i t'explicarà com visitar les exposicions i consumir cultura amb seguretat. Divendres, des del Casal Solleric de Palma, emissió de múltiples de 3 a 6 del capvespre. I dissabte, des del migdia, amb Balears fa ciència, Societat Anònima i No venim amb manual. IB3 Ràdio, a la nit de l'art.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Continuem en directe a IB3 Ràdio, són les 8:42. Hem xerrat ara una estona amb un professor de matemàtiques, Daniel Ruiz, professor de matemàtiques, doctor en matemàtiques per la UIB, i ara ho farem amb un estudiant, però no un estudiant qualsevol. Actualment està preparant el treball de final de grau a les especialitats de matemàtiques i física per la Universitat de Barcelona. Aquest estudiant té més un 9 de mitjana, el seu expedient universitari. Aquesta criatura té 23 anys, va obtenir el Premi de Recerca Jove de la Generalitat de Catalunya l'any 2015, ha estat guanyador els anys 2018 i 2019 de la beca Maths for Life per treballar al grup Molecular Modeling and Bioinformatics del IRB, Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. Bé, no, ja no dic més coses del seu currículum. que són molt espectaculars. Ell és en Pablo Romero i estem encantats de que avui ens acompanyi. Benvingut, Pablo.
Hola, Rudi, bona tarda.
Bé, estem una mica impressionats amb el teu currículum, amb la teva trajectòria. La primera pregunta és: per què matemàtiques i física? Per què et fiques, podríem dir, en una cosa tan específica i tan difícil?
Bé, doncs, la veritat és que la meva decisió no va ser fàcil, o sigui, jo crec que quan estàs a segon de batxillerat, amb tots els exàmens, tota la pressió que això comporta, haver de decidir què fer amb el teu futur no és senzill, però a mi la física sempre m'havia cridat molt perquè és la ciència que estudia la natura de manera més directa, i per mi les matemàtiques són l'eina més important que tenim per poder descobrir com és la natura, no? Aleshores, em vaig guiar per això i, bueno, vaig intentar dir... La nota que requeria entrar a aquesta carrera era molt alta, però vaig ficar els esforços i vaig intentar-ho, i mira.
Una vegada vaig escoltar una frase que deia: el més difícil sempre per estudiar és això que no t'agrada. Per tant, dedueixo que sí que t'agrada això, no?
Sí, 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 això m'agrada i molt. O sigui, de fet, si puc dir, quan ja porto 5 anys, bueno, ara començaré el 6è, 5 anys que en segons quines èpoques, en èpoques d'examen i tal, han sigut molt durs. Si ara puc dir que m'agrada, és que realment crec que m'agrada.
I quin dels dos graus, matemàtiques o física, t'ha donat més problemes?
No sabria dir. Més problemes, a lo millor, física, però també és alhora el que més m'ha agradat.
No. I escolta, perquè això segur que has d'estudiar molt, no? M'imagino que has d'estar allà matxacant així mateix, no? Hores i hores, no?
Sí, molt. La veritat és que sí, però jo crec que... Bueno, jo estic molt content amb els resultats que he obtingut i crec que el factor més determinant no és el fet d'estudiar moltíssim, sinó el fet de veure fins a quin punt això que estàs fent és important per tu, ja que penso que només així ets capaç d'organitzar-te i de dir... Vale, he d'estudiar fins a aquest punt, perquè evidentment per mi això és molt important i m'agrada molt i he dedicat molt de temps, però jo crec que és important no renunciar a les altres coses de la vida, no?, que també t'agraden, perquè...
Clar, això t'anava a demanar, o sigui, quantes hores estudies i si te dona temps a tenir vida per tu?
Les hores que estudio són variables, depèn, o sigui, en el meu dia a dia no sabria dir-te, depèn de la quantitat de càrrega de feina que tingui, però a la segona pregunta sí que tinc temps
de tenir vida,
de tenir la meva vida, de quedar amb els meus amics, de veure la gent que m'estimo, de fer esport, de tocar la guitarra, m'agrada la música, no?
Mira, que
bé. És a dir, penso que és bastant important compaginar-ho. Això sí, també et diré que hi ha mesos, sobretot els mesos d'exàmens, que 8 hores de l'habitació no surto.
Uf.
Sí, sí.
8 hores? Perdona, Romero.
És el nostre becari, Napolini, sí, que també és estudiant com tu, bé, té 52 sí anys. I què li vol demanar, sí, a Polini?
Estic flipant, bé, jo li volia demanar abans dels exàmens a veure si menges o prens alguna cosa especial per treure tan bones notes, perquè jo per molt que estudi a vegades suspens. O per concentrar-te, per estar 8 hores seguides estudiant, que això és inhumà.
No menjo res i, de fet, bueno, seré més o menys intel·ligent, però en ningú cas em considero algú brillant.
Hòstia.
I és això, o sigui, jo crec que gran part del mèrit que té obtenir uns bons resultats és planificar-te i ser conscient tu mateix de fins a quin punt és important per tu això que fas. Res més. O sigui,
no,
per
si
mi
ja
aquest seria el secret.
Ja me'n planifico, però...
Bueno, sí, no, Pablo, estem tots aquí realment admirats amb tu. I la pregunta és: què faràs de gran? A què te vols dedicar quan acabis la carrera?
A què em vull dedicar?
Sí.
Bueno, jo quan vaig entrar a fer matemàtiques i física, el primer que volia fer, és a dir, el que més em crida a mi, i jo crec que no m'equivoco si dic que més de la meitat d'estudiants, és fer recerca, no? És a dir, tu acabes la carrera amb uns coneixements i el que vols és seguir sempre augmentant aquests coneixements, bueno, com a mínim en el meu cas, i fins a situar-te en la frontera i allà descobrir què més hi ha després, no? És a dir, en el meu cas seria en el camp de la física, però, bueno, s'haurà de veure si això és possible. O sigui, tothom sap que la recerca no és algo que estigui ja no molt ben pagat, sinó que les condicions i la vida d'un investigador no és fàcil, perquè moltes vegades no et permet cap tipus d'estabilitat econòmica, bueno, de cap tipus, no? O sigui, no pots triar ni el lloc on vius, has d'estar tot el dia demanant beques... Mm-hmm. I Bueno, s'haurà de veure fins a quin punt aquesta sortida és viable, però bueno, el bo de les matemàtiques és que en tenen moltes altres.
Sí, tenen moltes sortides, no? Perquè les matemàtiques són presents pràcticament en tot el que ens envolta, no? O sigui, m'agradaria que, si vols, mos posessis alguns exemples quotidians de la seva utilitat.
Sí, o sigui, és molt fàcil. El que nosaltres estudiem a la carrera, bueno, en general, a cada universitat canvia això, però més o menys, són un conjunt d'idees molt abstractes, no? És a dir, desenvolupem molt grans branques de les matemàtiques com l'àlgebra, l'anàlisi, bueno, geometria, no? I molts d'ells, o sigui, molts dels coneixements que obtenim són això, coneixements molt abstractes i que a priori no es poden aplicar a la vida, no? Però després te n'adones que un matemàtic és una persona amb una manera de pensar bastant destacada de la resta en aquest sentit i és una persona capaç de fer models. I això és útil perquè es requereixen models. Bueno, ara amb tot això del coronavirus es veu que...
Pablo, perdona. Models que són prediccions?
No exactament. O sigui, un model intenta simular normalment computacionalment, o bueno, no ha de ser necessàriament computacionalment, però algun objecte o algun fenomen de la vida quotidiana. A partir dels models es fan prediccions. És a dir, el model no és directament, en general, una predicció, és una cosa més genèrica, però sí que moltes vegades s'utilitzen models, per exemple, amb això del coronavirus, s'utilitzen models estadístics per fer prediccions. Però no necessàriament el model és una predicció.
Un model... Digues.
Que jo, per exemple, puc intentar computacionalment modelitzar una neurona, sense predir què passarà amb la neurona.
Què dius? En sèrio?
No surt del seu enlluernament.
Jo tinc un model de la vida quotidiana que mai falla, i és que, mira, com més d'obvés tracta de sa compte corrent, menys n'hi ha.
Sí, això sol funcionar d'aquesta manera, sí.
I una cosa, m'he fixat que en el teu currículum poses que domines els llenguatges de programació, Python, Java, Windows, Linux, Excel, Greenplots i Matplot. I bé, n'hi ha un que se diu Latex. Què és això de Latex?
No, l'àtex no és un llenguatge de programació, és un, bueno, és un programari
és un plàstic.
Per escriure articles científics. És a dir, en matemàtiques apareixen moltes fórmules, molts objectes gràfics que costa de representar en un altre programa d'ordinador.
Quina passada, l'àtex.
A què te sona?
A plàstic.
A plàstic només?
Sí, profilàctic.
Pablo, com estem en aquest país
el
nostre
Pablo?
Nivell en el camp de la investigació? Apolini.
Ai, perdó, m'he animat.
Mira, doncs jo crec que he tingut la sort, i és que, com m'has dit al principi, he estat becat per l'Institut de Recerca Biomèdica 2 anys seguits, i dic que és una sort perquè he pogut veure com és la vida d'algú que es dedica a la recerca abans d'haver de fer de prendre una decisió. És a dir, i el que puc dir és que les condicions en general són molt precàries. És molt difícil accedir a una beca per fer el doctorat, que és el pas previ a dedicar-se a la investigació. I una vegada has fet el doctorat, que són 5 anys, o bueno, 4 o 5 anys...
Ho veu del Rodrigo, com són molts anys.
Però no 52.
No, això... Ben apuntat,
Pablo. No dic res més, ja està. Vale. Deixi xerrar,
Pablo.
Que
jo som becari.
Pablo, continua.
Sí. Bueno, això són molts anys, després no tens cap... O sigui, no tens cap garantia de que puguis treballar, ja no allà on vols, sinó que puguis treballar 2 anys o més de 2 anys al mateix lloc. Ostres. Per tant, bueno, és evident que el món de la recerca no està en el seu millor moment en aquest país.
Bueno, Pablo,
de fet, molta gent ha de marxar fora. Molta gent que és molt brillant estudia aquí i bueno, l'Estat, en certa manera, li paga uns estudis i després ha d'anar als Estats Units a guanyar-se la vida o a Alemanya o a molts altres països.
Penses que pot ser el teu cas?
Sí, pot ser. Sí.
Bueno. Bueno, Pablo, te desitgem lo millor de lo millor, que te vagi superbé, que estem segurs que serà així amb la teva actitud, les teves capacitats i el que estàs estudiant, i te donem una ferrada molt forta i gràcies per xerrar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Adéu, Pablo. I ara crec que tenim una telefonada des de les estrelles. I ara l'Això era i no era, a les 8:52, molt lluny de nosaltres, però a la vegada molt a prop, un home que ens va deixar, però que continua encara, d'una manera difícil de definir, Joana.
Sí, sí. De fet, ell deia que la vida i la mort es poden explicar mitjançant matemàtiques, que es tracta de llargues combinacions d'elements ordenats seguint un patró numèric. Millor que ens ho expliqui ell mateix.
Benvingut, senyor Eduard Ponset.
Muy buenas tardes, noches, queridos contertulios. Por cierto, esta melodía, esta banda sonora es de la serie Cosmos.
Ah, no es de la seva?
No es de la mía, de la 2, del programa Redes.
Ay, vaya, Ina, ficada de pota.
Pero no ocurre nada, porque somos matemáticas en el fondo, somos aminoácidos mezclados con polvo de estrellas.
Ara vostè ho pot dir amb coneixement de causa, no?
Por supuesto. Ustedes están escuchando mi voz y están visualizando dentro de sus mentes mi figura. Y esto es maravilloso, porque realmente sin verme pueden verme. Es fantástico. Ya lo dice mi hija Elsa. Dice, padre, a veces siento que estás allí, pero es que no estás. Pero a lo mejor sí que estoy. ¿Sabes?
Bueno, nosaltres l'enyorem molt i ens encanta xerrar amb vostè. I això li anava a demanar. Es pot explicar la vida amb les matemàtiques?
Por supuesto. La vida son concatenaciones, digamos, matemáticas que explicarían el tiempo, el espacio, la materia, la energía a través de números. ¿Qué es la vida? Hay un inicio, hay un final. Pero antes de nacer, ¿qué había antes de la vida? Había también un final. ¿De qué? No lo sabemos, pero son matemáticas.
Pero es,
si ponemos unas gráficas X, Y, Z...
Has entrat, Joana, has entrat. Sí, sí. Has interrompre, perquè si no...
Sí, és que aquest senyor té xatxera.
No, però és que està... Xatxera.
Xatxera és una palabra que repite la vocal 3 veces. Y no se sabe.
Es un model matemàtic.
Exacto, es un model.
Un fractal.
Es un fractal.
This is very fantastic.
Escolti, o sigui, es podria dir que la vida i la mort són equacions i derivades, ara que vostè té aquest coneixement holístic des d'allà dalt?
Sí, más o menos sería así, porque si las cosas tienen un inicio y tienen un final, pero existe el número pi, que es hacia el infinito y el más allá, y matemáticamente se explica que existe el infinito, entonces no existe la muerte, existe una concatenación configurada, asegurada hacia adelante en el tiempo y el espacio.
¿Y desde dónde se está hablando? Això mos interessa molt.
Desde el cosmos.
Desde el cosmos.
Desde el polvo de estrellas. Desde otra dimensión. Vamos a ver, ustedes en la vida están en 3 dimensiones.
Uh-huh.
Yo ahora estoy en 5 o en 6. Estoy en otras dimensiones que ustedes no pueden ver, no pueden observar en el plano material. Pero yo sí que desde aquí puedo verles. Esto es fantástico.
Senyor Ponset...
La gran pregunta.
No, sí. Estic nostàlgic ara, m'adona molta satisfacció escoltar-lo, xerrar amb vostè.
Perdó, en el mal rotllo, ¿eh?
No.
¿Cómo va por allá abajo?
No va gaire bé.
Se n'ha lliurat d'una bona.
Ja ho dije, indignaros.
Senyor Ponset, una ferrada molt forta. Adéu, i ara anem al conte per no dormir. Molt bé, arribem ja al final. Joana, un gust com sempre.
Igualment. Me sap greu per ti.
Xavi Canyelles.
Moltes gràcies.
Mos veurem la setmana que ve? Molt bé. I ara vaig amb el conte que ha escrit Napolini.
Està molt bé. Vinga, don Rodrigo, ja veurà.
Sí. És d'Hipàtia, l'escrit.
Sí, Hipàtia.
La científica, molt bé.
La vàrem matar.
Molt bé. Diu, som a Alexandria, Egipte, l'any 355 abans de Crist. Acabava de néixer Hipàtia, una dona que passaria a la història com Hipàtia d'Alexandria. Era filla de Teon, famós matemàtic i astrònom grec, del que va aprendre els conceptes bàsics de geometria i àlgebra. Filòsofa, mecànica, matemàtica, astrònoma, la fama d'Hipàtia com a investigadora va anar guanyant pas dintre d'uns camps fins aleshores reservat només als homes. D'esperit inquiet i curiós, sempre volia experimentar i li encantava explorar tot allò desconegut. Estudiava en profunditat les obres de filòsofs com Plató i Aristòtil. Com ha passat al llarg dels segles, la confrontació entre ciència i religió va causar-li molts de problemes. Hipàtia, com qualsevol investigador científic, pensava de manera racional, cercant sempre proves per provar les hipòtesis. Això va fer que molts cristians de l'època la criticaren i perseguiren amb el convenciment de que Hipàtia els odiava. Però Hipàtia fugia d'aquestes acusacions que sobre ella abocaven els seus enemics i va continuar investigant mentre donava classes de matemàtiques, filosofia, mecànica i astronomia a la Universitat d'Alexandria. Va ser autora de llibres i manuscrits matemàtics amb els que ensenyava als seus alumnes. Segurament el seu treball més important va ser millorar els astrolabis, aparells que s'utilitzaven per saber la posició i la alçada de les estrelles. També va desenvolupar un aparell per destilar aigua, altre aparell per mesurar el nivell de l'aigua i un hidròmetre per mesurar la capacitat específica. Mentre ella investigava, descobria i creava aparells per millorar la societat, els seus enemics intensificaven els seus atacs acusant-la d'odiar la religió i un cop més, com ha passat sovint en l'enfrontament entre ciència i religió, va guanyar la religió i Hipàtia d'Alexandria va ser executada. Dels botxins ningú sap el nom, però Hipàtia passà a la història com la primera dona científica. Bon vespre i força a tots.